Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Problemes de trànsit, retencions als accessos del circuit de Montmeló i també al tram sud de l'AP7 per un accident. Equip viari, Carmena Malagarriga, bon dia.
Bon dia, Eva. Sí, efectivament, a l'AP7, el tram nord de l'AP7, es veu afectat no només pel Gran Premi de MotoGP, sinó per un accident que ara, però, ja ha obert tots els carrils. No obstant, retencions entre Mollet i la Roca en sentit nord. Hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. També pel Gran Premi de MotoGP, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord i a la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers en tots dos sentits. Destaquem que al tram sud de l'AP7 només hi ha un carril obert per un accident entre Martorell i Gelida. Ara mateix hi ha 10 quilòmetres de cua en sentit sud. I afegirem que un accident mortal aquesta nit a la C-17 al terme de Vic ha fet una víctima mortal. Un turisme ha sortit de la via i va volcar i la conductora va morir en aquest accident. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, Equip Viari.
Repassem més notícies amb la Núria Har. L'exèrcit d'Israel anuncia nous atacs contra Hezbollah al sud del Líban l'endemà que els dos països hagin pactat allargar l'alto el foc 45 dies més.
Ho van anunciar ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. En les últimes hores, els bombardejos israelians han deixat 7 morts, 3 d'ells paramèdics.
Dos detinguts a Cardedeu, al Vallès Oriental, acusats de fer pagaments amb bitllets falsos de 50 euros.
Durant uns dos mesos, els detinguts, un home i una dona de 29 i 32 anys, haurien estafat venedors de loteria i altres comerciants de diverses poblacions de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Mataró. Utilitzaven un nadó per distreure les víctimes i guanyar-se la seva confiança. Entre tots dos acumulen una vintena d'antecedents.
Una molècula que desfà el gluten podria ser la primera teràpia contra la celiaquia.
De moment, l'estudi està en fase preliminar i s'ha aprovat amb èxit en ratolins. La portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, Irene Puig, ho ha valorat molt positivament en declaracions a 3Cat Info.
S'ha de veure si en humans funciona, potser passaran uns anys, però de moment els resultats són bons. És una cosa que facilitaria molt, molt la vida de les persones amb celiaquia, sobretot el que dèiem, no? En entorns socials, que estàs fora de casa, no pots controlar tant i, home, realment facilitaria molt la seva vida.
I a la cuina que el grup social K11 té a la seva seu a la ciutat de Lleida.
Si necesitamos más intensidad...
Encender, 7.
Electrodomèstics que parlen i aplicacions de mòbil descriptives són claus perquè les persones amb problemes de visió puguin ser autònomes a la cuina. Aquesta setmana, Lleida ha provat l'experiència de cuinar a cegues un dels xefs més reconeguts a la ciutat, Gonzalo Ferreruela. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
Bon dia. Ho ha fet a la cuina que té el grup social 11, a la seva seu de la capital del Segrià. Amb els ulls tapats amb un antifaç, Ferreruela ha preparat un arròs amb verdures i peix amb romesco amb l'ajuda d'una vitroceràmica i una fregidora d'aire que van donant indicacions.
Temperatura de freidora alta. Encendido.
La tecnologia és una meravella. La tecnologia permet suplir part d'aquestes carències que tenim amb l'absència del sentit de la vista.
I la Geraldine és una de les usuàries reals que avui ha fet d'ajudant del xef.
Ella te va diciendo cómo puedes... O sea, la temperatura, el tiempo, también te avisa cuando puedes dar la vuelta a lo que estás preparando. Nos facilita mucho la vida.
Estela Bosoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
Esports, Biel Carilla.
En marxa la classificació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP que es transmet per TV3, circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. Oriol Rodríguez, bon dia.
Bon dia, som en plena repesca amb caiguda de Jorge Martín, que intentava buscar un temps que l'acrediti per poder lluitar entre els 12 millors d'aquí uns minuts. Jorge Martín, amb aquesta caiguda també hi ha Bagnaia, un altre dels pesos grossos que intenta buscar la classificació per lluitar per la pole position d'aquí uns minuts, una mica més d'un minut, amb Jorge Martín amb el millor temps, però ha anat per terra. Abans, Àlex Márquez ha estat en el millor català als últims entrenaments lliures, amb la setena posició, el més ràpid de tots, ha estat Joan Mir. D'aquí una estona, la lluita per la pole position, a partir de les 3 de la tarda, la cursa sprint aquí a casa nostra. Oriol Rodríguez, Catalunya Ràdio, circuit de Barcelona, Catalunya.
Álvaro Arbeloa intenta tancar la crisi amb Kylian Mbappé. El davanter francès va dir l'altre dia que l'entrenador del Madrid li havia dit que no jugava d'inici contra l'Oviedo perquè era el quart davanter de l'equip. Doncs bé, avui el tècnic blanc ha volgut minimitzar la qüestió dient que és positiu que Mbappé no estigués content amb la suplència. El Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Aquest Barça-Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. I en hoquei patins ja han quedat configurades les semifinals de la Copa Femenina que es disputen avui a Astúries, Vilassana-Fraga a 4:45 i Benvibre-Gijón a les 7 de la tarda.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 11.
I gotta carry him. This is America.
A Washington, que no a la Xina. Lídia Heredia, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, com estem?
Molt bé, i tu, Lídia, què tal? T'has estalviat el viatge cap a... Li has deixat el Francesc Canals, eh?
Hem empaquetat el buit, hem envasat a buit a Donald Trump, l'hem enviat a Pequín, el Canals l'han tomat amb professionalitat i esperit esportiu, i escolta'm, ara ja torna, clar, ja el tornem a tenir aquí, però dos dies allò...
Sense viatge, Donald Trump, digues, què se sent? Dos dies als Estats Units sense Donald Trump, què se sent, Lídia?
Mira, doncs és increïble perquè jo hauria de sentir la sensació de dir, ostres, tinc dos dies, no?, sense estar dependent d'ell, puc avançar altres coses, puc descansar una mica, però és aquesta mena de mentalitat que tenim, de que quan no fem feina ens sentim una mica culpables, i tu et pots creure que aquest home m'ha corcat tant el cervell...
T'ha tornat si... encara més addicte a la feina.
És horrible, perquè vaig pensar, ai, ja fa tres dies que no faig res pel TN, què estic fent malament? T'ho prometo, eh? Tu creus? No, doncs... jo tornaré molt malament d'aquí, eh? M'haureu de fer una teràpia forta.
Doncs, escolta'm, encantats de... Però que sigui d'aquí molt temps, que ens encanta també tenir-te de corresponsal, eh?
És increïble, aquest sentiment que tens de dir, ostres, fa dos dies que no explico res, què deu estar passant? No, malament, per part meva.
Realment, la notícia d'aquests dies era gruixuda, perquè tu t'ho mires i dius, l'última vegada que Trump va trepitjar la Xina, la majoria de nosaltres encara no havíem sentit a parlar del coronavirus, a la banqueta del Barça encara hi teníem Ernesto Valverde, i la Generalitat aleshores no tenia president perquè acabava d'aplicar el 155, Mariano Rajoy.
Vull dir que feia... 2017,
sí,
no?
Per tant, ara la notícia és que el president dels Estats Units ha tornat a Pequín gairebé una dècada després. En aquest cas, Trump ha intentat exhibir, malgrat tot, sintonia amb Xi Jinping, i unes quantes carpetes damunt la taula, no? La guerra de l'Iran, els aranzels, Taiwan, aliances internacionals... Fa la sensació que potser qui necessitava encara més aquesta trobada, Lídia, era més Trump que no pas Xi Jinping.
A veure, jo crec que tots dos la necessiten perquè tots dos tenen la consciència que és la relació global més important en aquest moment i, per tant, amb més riscos pel món en general i per ells en particular si descarrila, no? Perquè si ens agafem el tema d'ara, que és l'estret d'Hormuz i la guerra a l'Iran, a tots dos els perjudica aquest tancament de l'estret. Però sí, Donald Trump hi ha anat també per marcar territori i insistint en la seva tesi de que és la Xina que necessita més els Estats Units, que no pas als Estats Units, a la Xina, i l'altre l'ha rebut amb aquesta mena de somriure callat, no? Somriure quan somriu, eh? No? Aquesta paciència mil·lenària xinesa, que és com si li digués amb aquells ullets, sí, vés venint, que jo tinc tot el temps del món, jo, en el fons, faig el que vull, perquè sóc amo i senyor d'aquest país, no haig de donar explicacions a ningú i no tinc oposició, i tu estàs molt més atenallat. Però tots dos necessiten estabilitat, la veritat és que la necessiten tots dos. També s'ha de dir que d'aquesta cimera no n'ha sortit cap acord que ens hagin explicat, eh? És a dir, que jo crec que era una cimera més de manteniment, no? I de trobar-se i dir, escolta'm, com aquell acudit del dentista, oi que no ens farem mal? Que no de cors concrets, perquè bueno, hi ha uns aranzels de 3 dígits que van quedar congelats a l'octubre que no se n'ha parlat, i Trump ha dit que el tema dels aranzels ell no l'ha tret, que dius, home, llavors què hi anàvem a fer, no? Vull dir que també ens poden estar enganyant molt, amb els resums i amb els comunicats de premsa d'aquesta cimera, Roger. Tots dos països, a més, eh?
Clar, el 100% d'aquella promesa que va dir que volia imposar els aranzels del 100% a la Xina, el Trump diu que no n'ha parlat d'això amb Xi Jinping aquests dies. Això no s'ho creu ningú.
Clar, no, efectivament, però ja ha fet un... Ja parlant amb els periodistes a l'avió, ho va dir. No ha sortit aquest tema. Dic, home, aquí sempre es deia que aquesta visita era les 3 T's, no? La lletra T. Teheran, Trade, per comerç, tecnologia i Taiwan. És veritat que de Taiwan és del que més potser s'ha parlat, i de Teheran Trump també diu que ell no necessita l'ajuda de ningú i que, per tant, també ens vol fer creure que no li ha demanat res a Xi Jinping respecte a això, però és el que et dic, ho hem d'agafar tot amb pinces. En tot cas, jo crec que s'han tornat a prendre la mida, que són dues potències que fa molts anys que se la prenen, i els Estats Units va veient com la mida de la Xina va creixent, i això és així, i per primera vegada en molts anys té un competidor real al món, militarment, econòmicament, tecnològicament, a la cursa de l'espai, i això feia molt que no li passava a l'imperi nord-americà.
Després, si vols, afrontem la carpeta de l'Iran, però abans, explica'ns una mica per què Taiwan és tan important en tot aquest conflicte, per què pot ser un desllorigador, Lídia, tenint en compte que el conflicte ve de tan lluny, que han amistat durant tants anys també els Estats Units i la Xina, i per què Trump pot ser un actor principal també amb aquesta peça que és Taiwan, que Xina doncs, la té entre cella i cella.
Clar, jo crec que la posició xinesa amb Taiwan no ha canviat. És a dir, és veritat que hem fet molts titulars sobre això, perquè cada vegada que a més, no, el líder xinès li diu al líder nord-americà a la cara, doncs és com un petit terratrèmol que ens recorda a tots la delicadesa d'aquesta situació. Però la posició xinesa és la de sempre, que això és una línia vermella i que ells, a la llarga, això ho volen seu, i que qualsevol implicació dels Estats Units en la defensa de Taiwan en cas d'un conflicte, hi haurà molt merder. Què passa? Jo crec que aquí realment la diferència la pot fer Trump i no la Xina, perquè tot i que els líders nord-americans estan compromesos a Taiwan, també històricament, Trump és molt imprevisible. I Trump ja va aturar una venda, ni més ni menys, que de 14.000 milions de dòlars amb armes a Taiwan just abans d'aquest viatge per no fer enfadar la Xina, no? És veritat que aquesta administració del president es defensa dient, escolta, hem venut més armes a Taiwan nosaltres en 2 anys que tota l'administració Biden en els seus 4 anys. Però jo crec que aquí el factor diferencial és Trump, perquè Trump és qui es pot, perdoneu-me l'expressió, petar tot el que estigui escrit en papers i en les estratègies de seguretat nacional dels Estats Units, dient que no, que els Estats Units donen suport militar i polític a Taiwan i que donen suport a la seva independència, però Trump això s'ho pot petar, si de cop és una carta de negociació no, amb la Xina per altres temes que a ell li interessen. Trump ja està enfangat a una guerra al Pròxim Orient que va dir que no faria. Tu imagina't una guerra a Taiwan. Vull dir, que crec que aquí el que canvia és aquesta mentalitat imprevisible i tan negociadora de Donald Trump, que en un moment donat, com que ell no té cap problema en dir una cosa i la contrària, i en saltar-se les posicions clàssiques de política exterior nord-americana al llarg dels anys, jo crec que aquesta és la mida que li ha pres també Xi Jinping, no? De dir, home, si hi ha algun president aquí, a lo millor puc fer moure una mica amb Taiwan, potser és Trump. I aquí estem.
I aleshores, amb tot el conflicte de la guerra que Trump va decidir iniciar amb l'Iran, aquí tots dos tenen una cosa en comú, i és que els interessa que l'estret d'Hormuz també es reprengui, no només a Trump, a Xi Jinping suposo que també.
Absolutament.
No sé si la Xina pot ser un desllorigador d'aquest conflicte, i si Trump inclús, malgrat que no ho reconegui, ha demanat ajuda per acabar amb la guerra de l'Iran aquests dies.
Jo crec que la Xina segurament pot, i a més vol, perquè en aquesta competició amb els Estats Units per l'hegemonia, no? I pel lideratge del món, la Xina també té aquesta... La Xina també vol el Premi Nobel de la Pau, com Donald Trump una mica, no? Per tant, la seva posició també d'algú que pot intercedir i que pot fer de mediador, jo crec que políticament també li interessa per la seva posició mundial. I jo crec, vaja... És molt dir perquè no en tenim ni idea, però a mi se'm fa molt difícil de creure que no s'hagi parlat d'això i que Trump s'ho hagi fet venir bé, òbviament, per no demanar ajuda, per no semblar dèbil, que jo crec que ja va tard, no? Perquè una de les coses que ha demostrat aquest conflicte amb l'Iran és que tu pots tenir el millor exèrcit del món, i això no ho discuteix ningú, potser només la Xina, i pots no guanyar una guerra, que és el que li està passant. Tampoc l'està perdent, si tu vols, però no l'està guanyant. Per tant, a mi em costa molt de creure que d'aquest tema no se n'hagi parlat. Ara, serà a canvi d'alguna cosa, això segur. És a dir, si realment la Xina pot intercedir, i la Xina és un aliat de l'Iran, tot i que tampoc hagi volgut jugar molt aquesta carta, la Xina, no? Tampoc s'ha posat absolutament de costat de l'Iran, però si pot intercedir, també s'ho farà pagar, per descomptat.
Fins i tot, Trump, després d'intentar lluar la Xina i Xi Jinping, i malgrat intentar lluir bones formes, no pot...
Very friend of mine, sí, però, amazing guy, sí, tot però, el rato.
Sí, però a la vegada aquesta faltada al respecte li surt de dins de l'ànima. Mira aquesta declaració que ha fet també just després del viatge.
If you went to Hollywood and you looked for a leader of China to play a role in a movie,
central casting.
He's central casting. You couldn't find a guy like him. Even his physical features, you know, he's tall, very tall, and especially for this country, because they tend to be a little bit shorter.
Clar, no està traduït, és una entrevista a la Fox News, diu, si anessis a Hollywood i busquessis un líder de la Xina per fer un paper en una pel·lícula, no trobaries mai ningú com ell, referint-se a Xi Jinping, volguem dir que és molt alt. Fins i tot físicament ell és molt, 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 molt alt, especialment per un país on els ciutadans tendeixen a ser una mica més baixets, diu Trump. Bé, Donald Trump en està pur...
Sí, és aquesta sinceritat, és que no té filtres. És que no té filtres, no els té. I últimament, ara que m'has posat això, el veig en molts actes fent comentari de l'aspecte físic de la gent, però, i curiosament, bastant cap a homes i lluant la seva fortalesa, eh? Sempre que té allò forçuts al darrere, em fa algun comentari.
Testosterònic com ell, sí, sí.
Sí, 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 i no té, ja et dic, no té filtres, però ell, sempre que li han preguntat de la Xina abans d'aquest viatge, i després també, tots són paraules elogioses cap a ell. Mm. No? Un tipus fantàstic, molt amic meu, és que ens entenem perfecte. És un detall, però va brindar amb xampany i em va fer un glopet, aparentment, i això ho fa molt poques vegades, perquè Trump no beu alcohol. Un germà seu va
era
morir
alcohòlic,
amb molts problemes d'alcoholisme, ell només beu Coca-Cola, és abstemi... Vull que no és tonteria, eh?
I com parlen? A través d'intermediaris, d'intèrprets que tenen allà al costat tota l'estona?
Sí, a mi això el francès em va dir que sempre és així, tot i que quan va arribar, que el va rebre, no?, allà en aquella catifa vermella, Tiananmen, jo vaig veure que parlaven ells dos. Jo no sé, jo li vaig dir al francès, dic, però què s'estan dient? I ell diu, no, si t'hi fixes una mica a prop, hi ha un traductor. Dic, ja, però no vols dir que deuen haver trobat una manera? No sé, potser Trump ha après a dir ni hao o alguna cosa.
Alguna cosa que també ens ha sorprès aquests dies, Lídia, és que en aquest viatge hi havia Elon Musk parlant de testosterona. Això és la reconciliació definitiva, perquè, clar, es van fer amics, després enemics, sí. Ara veig que se l'ha tornat a emportar a la Xina perquè, evidentment, era un viatge de negocis. Què està passant?
A veure, ja havien fet les paus, però, clar, això és una mica com la coronació, no? Recorda que s'havien dit absolutament de tot, però Elon Musk té molts interessos a la Xina, com la majoria dels alts executius que el van acompanyar, no? Que aquesta missió també diu molt. Jo crec que han fet les paus, però no hem sentit dir a Donald Trump que Elon Musk is a great guy, ni amazing, ni tot el que diu, no? Ni tots els elogis que fa servir per parlar d'així. Per tant, jo crec que han fet unes paus silencioses i saben que Musk és algú dins del món dels negocis i de les empreses nord-americanes molt importants. Però era bastant impressionant aquesta delegació que es va endur, la veritat. Jo no sé si és que tampoc... A veure, tots tenen interessos a la Xina i potser tampoc ningú s'atreveix a dir-li que no hi va.
Amb qui no farà les paus, fa la sensació, és amb Pedro Sánchez, que per cert fa 4 dies també va ser a la Xina de viatge i va tenir també aquesta foto amb Xi Jinping. Escolta'm, com continua tan fixat amb el president del govern espanyol? Perquè suposo que, doncs, aquí, clar, qualsevol paraula que té a veure amb Espanya o amb Pedro Sánchez, doncs ens crida molt l'atenció. No sé si això és un tema també recurrent als Estats Units.
Home, si li preguntes, ell, Trump això ho té. I amb això, quan ell diu, escolta'm, jo sóc el president més accessible i més transparent amb la premsa, o sigui, hi ha una part d'absoluta veritat amb això. Per tant, si tu li preguntes per Pedro Sánchez, ell et dirà, l'endemà et pot dir una altra cosa. No són entrevistes de qualitat que tu li fas a un responsable polític per passar comptes. És al peu de l'avió i n'hi pots repreguntar. És a dir, que és una mena de titulars que jo crec que li hem de donar la importància que tenen. Però a vegades també n'ha parlat sense que ningú li pregunti, eh? I és Pedro Sánchez, i és Keir Starmer, i són molts altres líders europeus que els hi té jurada. I una mica, dius, escolta'm, jo no us necessito per l'Iran, però m'apunto i no me n'oblidaré, allò ni oblid ni perdó, ja hem d'imaginar Trump una mica en moda ni oblid ni perdó, i passarem comptes d'això. I Pedro Sánchez segurament simbolitza, és qui ho simbolitza de manera més clara.
I de popularitat com va? Trump va remuntant una mica o...?
No, va malament. Va malament. El que passa que jo... És a dir, va malament. L'altre dia li van preguntar, abans de marxar a la Xina, li van preguntar per Iran i li van dir, però escolti, vostè té en compte els neguits dels nord-americans i les lluites que tenen per arribar a final de mes i com estan pagant la gasolina? I ell va dir que no. I va dir, no, jo només tinc en compte que l'Iran no pot tenir l'arma nuclear. Aquest clip, aquí fa una setmana que no paren de passar-lo, que els demòcrates ja l'han convertit en un clip de campanya, perquè és un president dels Estats Units dient que li és igual la dificultat econòmica dels seus ciutadans. I aquí això és pecat. Jo crec que no ens fem l'idea...
El preu de la gasolina, no?
Clar, jo crec que no ens en fem l'idea, perquè tu pots pensar, escolta, però si encara està molt més barat als Estats Units que a Europa. És veritat, però aquí la gent condueix molt. I ja no et dic on sóc jo, Washington, que encara hi ha una mica de transport públic, o Nova York, però la que tu surts d'aquí i te'n vas cap a l'oest, la gent condueix 6 hores en el no-res constantment. Per tant, el preu de la benzina és molt, molt, molt important en aquest país. I ja no et dic el del dièsel, no? del transport per carretera i dels agricultors. Per tant, va cridar molt l'atenció aquesta frase i no l'ajudarà. Ara, dit això, amb Trump jo no em mullo, perquè és que escolta'm, és que estava processat i imputat amb 4 casos penals, Roger, i va guanyar les eleccions.
Sí. I que cada notícia que genera sorprèn més que l'anterior i ens sembla impossible que passi una cosa així i continua passant.
Clar.
Amb la Lídia Heredia des de Washington, parlant de Donald Trump, parlant dels Estats Units i sobretot també de la Xina, aquesta setmana que hem tingut també aquesta fotografia entre els dos líders.
Per cert...
Digues.
Que tinc la torna, eh? El 24 de setembre tinc a Xi Jinping aquí, jo, eh?
Ah, clar, perquè hi ha el viatge de tornada, eh?
Clar.
L'has vist mai, si està alt o no, físicament?
No. Escolta'm, farem...
Home, Trump petit no es veu.
Trump és alt, sí.
Sí, dos jugadors de bàsquet. Va, una cançó, Lídia.
Vinga.
Segur que l'heu conegut, aquesta que sona és la Dua Lipa. Avui sona la Dua Lipa perquè amb la Lídia Heredia ens volem endinsar també en què és una Tiny Desk. La Tiny Desk és un format de concerts organitzat per la ràdio pública dels Estats Units, la NPR, per on passen artistes de talla, com pot ser la Dua Lipa, o com pot ser també Sting. Wow! Concerts sense públic es pengen a YouTube on acumulen milions i milions de reproduccions. Tu, Lídia, n'has pogut viure un des de dins.
Sí, i ens ha fet moltíssima il·lusió. En farem una crònica pel Telenotícies, perquè era una cosa que volíem fer des de feia molt, perquè, mira, per una cosa que passa a Washington, no?, al costat de casa i que se'n va una mica de la política. I ens ha costat, eh? Són molt pulcres, eh?, aquests de la NPR, de la Ràdio Pública Nord-Americana, però finalment ho vam aconseguir. I sí, i vam anar-hi.
Quin artista et va tocar, tu?
A mi em va tocar una gent de Detroit que porta el Don Was, en The Pan Detroit Ensemble. Don Was és un músic i productor històric nord-americà que tenien un grup que potser algun oient ja amb una certa edat que es deia Was Not Was, un grup de Detroit, i és el que ens va tocar. Això sí, no vam poder triar, eh? Jo ja vaig dir que hi volia anar quan hi anés la Rosalía, però no.
Ah, sí, ho ha fet Rosalía, també, eh?
No ho ha fet.
Però podria
fet...
ser perfectament, perquè no, és que no, estic veient...
No, és que et dic jo que serà el pròxim bombasso de l'NPR. Jo estic pensant que ara que correrà de gira per aquí, jo crec que hi anirà.
O sigui, el que va viure la Lídia sonava així. Això és Detroit Ensemble Tiny Desk, eh?
Sí, això mateix. Això és un grup que... És a dir, això és... A veure, això és una idea meravellosa, que com totes les idees meravelloses va sortir una mica per casualitat. Fa gairebé 20 anys dos presentadors de la NPR van anar a un concert, no el van sentir bé, van pensar, ostres, que la gent va als concerts i xerra. Per què no li diem que vingui un dia a actuar a la nostra oficina? A l'oficina, que és com si vinguessin a Catalunya Ràdio, Roger? Mm. Sí, sí, a la redacció, a més a més.
He vist els vídeos, he vist els vídeos.
Sí, jo crec que, exacte, sí, els oients, si no ho coneixen...
Pots enganxar-ho al mig d'una llibreria, al mig d'un entorn, doncs, molt de carrer. No?
Llavors, això va començar a darrere de l'escriptori, del lloc on treballaven, el Bob Boylan i el Stephen Thompson, que són els iniciadors d'això. Llavors, què passava? Al principi la gent els deia, no, què m'estàs dient? Venir a tocar amb una redacció, què és això? Llavors, al principi els costava moltíssim que els artistes vinguessin. Mm. Què ha passat? Que això ha fet un boom espectacular i ara tenen cua. I d'artistes del nom dels que estàs dient, que en el fons no ho necessitarien per res, perquè ni els paguen. No els hi paguen ni el viatge, és a dir, els artistes o han
propaganda,
de parlar...
O sigui, publicitat, o el prestigi que et dona ja anar a la NPR a fer aquest Tiny Desk.
Exacte. Sí. Jo crec que és un tema prestigi ara ja, eh?
I ha anat Coldplay. A més, amb aquest so que no té res a veure amb un concert, clar, que és un so més acústic, no?
Clar, clar.
Bad Bunny, he vist també un vídeo.
Home...
També t'hagués agradat a tu, Bad Bunny, Lídia.
Home, sí, la veritat és que sí. Més, jo ja estava aquí, quan hi va anar Bad Bunny, però això és com una mena de secret molt ben guardat, costa molt que t'avisin, perquè, com tu deies, aquí no hi ha públic, això està molt ben muntat, arriben els artistes a les 10 del matí, fan un primer assaig, perquè això són concerts de mitja hora, toquen entre 4 i 5 cançons, i no hi ha públic, per tant, ells, per l'altaveu de l'emissora, avisen... Escolta'm, d'aquí mitja hora començarà a tocar tal, qui vulgui venir que baixi. Per tant, hi ha un accés dels treballadors de la ràdio i després hi ha un accés de boca a orella de si coneixes algú, familiars dels músics, amics, també familiars i amics de la gent que hi treballa, i suposo que de tant en tant algun periodista com nosaltres, pesats, que van insistint, fins que al final ens van donar entrada. Però hi ha unes normes molt estrictes, no pots gravar cap imatge mentre es duri el concert, no pots penjar cap fotografia a les xarxes socials fins que ells no ho hagin publicat, i aquest al qual nosaltres vam anar va sortir just aquest divendres, és a dir, que nosaltres no podíem fer aquesta peça per el Telenotícies fins avui, no? Fins que hagués passat el dia en què ells ho publicaven. Mm. I clar, ara tenen cua.
Va valdre la pena? Et va agradar?
Sí, és una experiència molt xula, la veritat. Ja es crea un ambient molt màgic. Els artistes, vam entrevistar després el líder d'aquesta banda, i ell mateix ens deia, escolta, em porto tota la vida fent això. I hem passat nervis, perquè tens la sensació, primer, que és un lloc com sagrat i que, a més, quedarà per la posteritat. És un arxiu musical que queda per la posteritat i que no es repeteix, eh? És a dir, això es grava, però és un fals directe, que en direm. És a dir, que si alguna cosa va malament, els artistes l'han de remuntar. Mm. Hem vist passar, l'última que coneixem va ser Amaya, sí, que hi va anar, però hi ha anat Silvia Pérez Cruz, hi ha anat els Tartar Helena, el guitarrista de la Fuente, hi ha anat fa molts anys Diego Cigala, Concha Buica, és a dir, que hi ha anat uns quants artistes.
Sí, Set Tangana, Steve Aoki, però Dua Lipa és la que més s'acumula de reproduccions, 147 milions, vull dir que clar, això és...
Està mal, eh?
Sí, no, brutal. Per cert, Bad Bunny el tenim aquí la setmana que ve a Barcelona, eh? També hi ha bufetades per aconseguir una entrada, especialment entre els jugadors del Barça.
Sí,
bueno, clar.
A veure, els jugadors del Barça... Massa bufetada no els deuen haver donat.
Bueno, escolta'm, és tan exclusiu i està tot tan venut que inclús acreditacions per premsa en donen poquíssimes.
Sí?
Vull dir que realment jo crec que sí que la cosa... I que deu estar tan sol·licitat Bad Bunny que potser sí que... Bé, doncs jo em vaig conformar amb l'última de la fila, que potser és més de la teva època i també t'agrada, Lídia.
Oh, això m'hagués agradat moltíssim.
Doncs, a l'Estadi Olímpic
moltíssim.
La setmana passada. I t'he de dir que el Manolo García conserva una veu amb 70 anys espectacular, eh? T'ho haguessis passat bé, eh?
Ja m'ho imagino. Jo l'últim que vaig veure d'ells crec que es van ajuntar una vegada per fer una cosa de los burros.
Segurament.
Allà al Celeste, sí, bueno, que ja no es diu Celeste, no sé
home,
com es diu.
Això el Rasmatàs, no?
Això.
Home, fa molts anys que...
Oi.
Lídia, t'has posat ara 20 anys més a sobre dels que tens. Celeste.
No. No, sí, jo crec,
fa 30
no, jo
anys
crec
que es diu rasmatàsia.
Ja, però no, això ja és la meva neurona, eh? Vull dir, ja va part dels anys que passen. És que tinc moltes coses al cap. Però bueno, ja m'heu entès. És, com el,
entès,
és un altre acudit.
Entès,
de, sí. Aquell acudit, hem començat amb l'acudit de no ens farem mal i acabarem amb aquell de Montserrat, saps allò? Com es deien aquelles muntanyes? Doncs estic una mica així.
Bueno, molt bé. Escolta'm, doncs una abraçada també de part de l'última i la fila, a Bad Bunny, a Dua Lipa i a tota aquesta gent que has tingut la sort de gaudir també des de la intimitat d'aquest concert. Lídia, una abraçada cap a Washington. Cuida't molt. Moltes gràcies.
Cuideu-vos. Adéu.
Ara tornem al suplement.
Viene. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Torna la setmana d'internet del Corte Inglés amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
I també a les nostres botigues fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, picor...
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
Hola! Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
No, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada i a final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
A mi no em miris, eh?
Que ja, el dissabte que hi ha, què dius?
Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts... Farem el col·lapse.
Em sap greu.
No, a mi no està bé.
Col·lapse, amb Jordi González. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de 11:15. Aquest matí, pendents del trànsit, amb un dispositiu especial en marxa pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló. A aquesta hora també retencions importants a l'AP7 a causa d'un accident. També a la C-17 i a la C-35, pendent del que passa a les carreteres, la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia de nou, què tal?
Hola, bon dia, Roger. Doncs la situació ha millorat força. Val a dir que, per exemple, el dispositiu de Rodalies, que havia establert amb un reforç entre Montmeló i Barcelona, s'acabava a les 11 del matí. I això vol dir, doncs, que fins a les 4 de la tarda, que hi tornarà, la situació és bastant millor. No obstant això, hi ha retencions encara a la P7 entre Mollet i la Roca en sentit nord. 8 quilòmetres de retencions, concretament. A la C-17 també hi ha circulació intensa, Parets del Vallès en sentit nord, i a la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers en tots els sentits cap a l'accés al circuit. Però hi ha un esdeveniment que també ha incidit bastant aquest matí, són aquests 5 quilòmetres que encara queden a la P7 de retencions entre Martorell i Gelida en sentit sud. Hi ha hagut un accident important aquest matí i això ha fet que hi hagués cues de més de 10 quilòmetres. Sant Recent, la B24, hi ha retencions a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès. Aquestes són les incidències més destacades ara per ara.
Gràcies, Carmina. Micròfons oberts. Si la cosa es torna a complicar, demana espai i ho anirem actualitzant. Fins ara, una abraçada.
Fins ara.
Jo mai he caminat per les muntanyes de la Lluna. Xavier Aldecoa, bon dia.
Què tal? Bon dia. A la Kiramandó. Mamar Mandó.
Kiramandó. Kasaraka. A la Kiramandó. Cada cap de setmana voltem pel món a través de les aventures del Xavier Aldecoa. Avui ens portarà fins a aquestes muntanyes de la Lluna, que ha batejat, això es troba a Uganda, eh?
La frontera d'Uganda i República Democràtica del Congo. Jo crec que és un dels racons més verges i més espectaculars de l'Àfrica. Si li agrada la natura a algú, si li agrada la muntanya, avui de parar l'oïda, eh?
De seguida hi anem, però abans vaig pensar en tu també durant la roda de premsa de Florentino, Xavier, quan vaig sentir el president del Madrid dir això.
El Madrid, yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida. Gratis, al Madrid... Gratis. Los niños de África puedan ver el fútbol. Gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver?
Tu que ets un admirador de l'Àfrica i de Florentino, Xavier, sí, suposo que et vas donar per al·ludit, també.
Primer que és un cínic i és fals. O sigui, recordem que el Madrid porta Emirates a la samarreta, un país que està darrere de moltes guerres africanes, i després que crec que denota un paternalisme ranci, igual que va demostrar un masclisme ranci quan va dir-li a aquella periodista dejar-li hablar a la niña que vosotros sois muy feos, doncs crec que s'engloben al mateix lloc. És paternalisme ranci cap a l'Àfrica de los niños africanos, com si el Florentino es preocupés realment del que li passa a aquests nens perquè puguin veure un partit, que ja el veuran igualment, encara que no vulgui.
Tu també t'ho has passat bé aquests dies, eh?
Jo m'ho he passat molt bé, sí, sí, sí. La veritat és que he anat a un dels jocs que més m'agrada del continent africà. Primer ja perquè m'agraden les muntanyes, però és que és un lloc que està fora de tot. O sigui, és un lloc que està apartat absolutament i que és preciós.
Avui amb el Xavier Aldecoa viatgem fins a Ruwenzori, aquestes muntanyes llegendàries i màgiques, Xavier.
Són màgiques, a més, i legendàries des de fa molt de temps. O sigui, pensem que la primera vegada que es deixa escrit que existeixen és a l'any 150 després de Crist, i és a l'astrònom Ptolomeu que, d'oïdes d'un altre comerciant grecorromà que es diu Diògenes, diu que ha fet un viatge per l'Àfrica de 25 dies després de tenir un naufragi i que ha vist unes muntanyes on es reflecteix la lluna a la neu, i aquestes muntanyes diuen muntanyes de la lluna. A partir d'aquí hi ha una història de més de 1.700 anys on tothom es creu que hi ha unes muntanyes de la Lluna, però ningú sap exactament a on. Hi ha gent que hi diu que són a Etiòpia, hi ha gent que diu que és el Kilimanjaro, i altres que diuen que són aquestes del Ruwenzori. I no és fins al segle XIX, quan un nom que ens sonarà més, l'explorador Henry Morton Stanley, s'endinsa per l'Àfrica i de sobte una nit veu com s'obren els núvols i tatam, les muntanyes Ruwenzori plenes de neu, i era un dia de lluna plena, i es reflecteix. de nou tornen a aparèixer a la història aquestes muntanyes Ruwenzori, que són les muntanyes de la Lluna, aquestes mítiques i legendàries que donen aigua al riu Nil, aquestes fonts del Nil.
Què tenen de particular aquestes muntanyes, Xavier?
Doncs és com viatjar a un altre món, un món apartat. Per apropar-te a aquestes muntanyes has de fer 5-6 dies d'aproximació per un planeta que sembla creat només específicament per allà. Són boscos densos, arbres prens de molsa, branques amb fils de molsa que semblen la barba de Max, després has de passar murs de bambú, zones pantanoses, pics gegants, i tot això cobert d'una fauna endèmica, una flora endèmica, una vegetació que sembla que sigui de Mart o de la Lluna, més que d'un lloc de la Terra. Són molt, molt maques.
Hi ha alguna paraula prohibida en aquestes muntanyes?
Hi ha moltes. És que els Bazongo, que són el poble que hi viu allà, creuen que el déu, el seu principal déu, viu en aquestes muntanyes. Hi ha molts tabús, moltes creences. Per exemple, aigua, la paraula aigua, no la diuen igual si estàs fora de la muntanya que si estàs dins de la muntanya. I a partir d'aquí ja et pots imaginar mil tabús diferents. Hi ha unes mores gegants en aquella zona que està prohibit penjar-te-les quan puges, però en canvi cap problema quan baixes. Així que tot ple de déus, de llegendes i de tabús.
Què se t'hi va perdre allà, tu? Què hi anaves a fer?
Doncs jo anava a fer un reportatge sobre els primers guies, els primers xerpes, que estan treballant allà. I no us penseu que fa molt que treballen. O sigui, el 2010 es comencen a obrir rutes per aquestes muntanyes. Ho fan ells mateixos a cop de matxet i ho fan seguint les rutes que havien obert molt precàriament els caçadors. Ningú més s'hi apropava a aquestes muntanyes. Són muntanyes, ja dic, que són molt inaccessibles. I aquests grup de xerpes, d'instructors, de guies, fan aquest negoci a poc per obrir aquestes muntanyes al negoci de l'alpinisme. És una zona on ja abans hi havia una mina de coure. Quan la tanquen, veuen que necessiten trobar una altra mitja de vida i troben en l'alpinisme, en la muntanya, una petita sortida.
S'ha de ser muntanyista expert per visitar? És a dir, una mica d'alpinisme n'has de saber, Xavier?
A veure, per pujar els pics més alts necessites coneixements. Per una qüestió també d'alçada, o sigui, pensem que hi ha muntanyes de més de 5.000 metres, 4.000 llargs, llavors aquí necessites tenir un coneixement. Però jo diria que hi ha trekkings de 2-3 dies que salvant això, si has d'estar en forma, has d'estar físicament bé, ho pot fer molta gent. No és una muntanya com la dels Pirineus, podríem dir, diguéssim. Has de travessar zones pantanoses on t'hi has de ficar. Llavors això cansa bastant. Després, els pics més alts, per exemple el pic Margarita, són 5.100 metres, ja necessites grampons, ja necessites corda fixa, ja necessites el piolet, però diguéssim que la muntanya és tan gran i tan bonica que jo animaria a tothom que tingui una mica de forma física per posar-se les botes i cap allà.
Això són les petjades de l'Aldecoa?
Les meves. És que hi ha una particularitat també, que com ja tanta pluja, les Ruwenzori, la traducció en llengua Bazongo és el qui fa la pluja, el rei dels núvols, d'aquestes dues excepcions. Plou moltíssim. Hi ha algunes zones on estàs caminant i són pràcticament pantans. Has de pujar, de fet, jo vaig pujar al Weisman, una de les muntanyes, i has de pujar amb botes de cautxú, aquestes botes de pluja fins al genoll, perquè t'hi fiques fins al fons. Això li dona molta particularitat i també les fa una mica inaccessibles i et dono unes xifres molt, molt ràpides. A aquestes muntanyes només hi van 1.000 persones a l'any. 1.000 persones ja res, comparat amb el Kilimanjaro, que van 50.000, fins i tot el camp base de l'Everest van 60.000, o a l'Aneto, que van 25.000. 1.000 persones és res. Estem parlant d'una de les zones més apartades i, clar, costa perquè t'has de pujar aquestes botes i trepitjar fang per poder-les pujar.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a la frontera entre Uganda i la República Democràtica del Congo, amb el Xavier Aldecoa, viatjant i pujant muntanyes. Això és un salt d'aigua.
Això és un salt d'aigua, però, Roger, no és només un salt d'aigua. És una de les coses més brutals que he sentit en els últims temps, perquè aquest salt d'aigua el van descobrir el 2020. O sigui, estem parlant d'una zona on moltes vegades jo anava preguntant, escolta, aquest pic? No, aquest pic encara no s'ha pujat mai. Hi ha molts pics de 3.000 metres que no s'han pujat mai. Per exemple, aquesta cascada la van descobrir el 2020 durant l'època de la Covid, com allà, evidentment, ningú hi anava perquè els aeroports estaven tancats. Els guies a la zona van decidir obrir una altra ruta per un altre vall i es van trobar una cadena de cascades espectaculars, brutals, que un altre país les tindria en la primera pàgina de fotografies de llocs a visitar del seu territori, i allà trobem unes cascades que ningú sabia que hi eren. I és literal, eh? O sigui, quan camines per allà te n'adones que si no obres un camí a cop de matxet no es pot accedir. És un terreny molt abrupte, molt, molt vertical en alguns casos, i sense ajuda. De fet, en alguns jocs han instal·lat algunes ajudes, escales de fusta, perquè si no és molt complicat. Així que tenim un lloc al cor de l'Àfrica on encara queden moltes coses de descobrir, com aquesta cascada de més de 25 metres o algunes muntanyes, alguns pics que ningú absolutament encara ha pujat.
A les muntanyes del Ruwenzori, també amb aquesta fotografia.
Ruwenzori és una serralada de l'Àfrica situada a la frontera entre Uganda i la República Democràtica del Congo i considerada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. En el seu punt més alt, el Pic Margarida s'eleva fins als 5.109 metres, una xifra que el converteix en el tercer cim més alt del continent, només per darrere del Kilimanjaro i el Mont Kenya. Ruwenzori també és una de les poques serralades d'Àfrica que conserven glaceres, tot i que estan amenaçades de desaparèixer per l'escalfament global.
El Xavier Aldecó, a banda de conèixer les bondats d'aquestes muntanyes, també va fer un reportatge sobre l'educació a la zona rural, Xavier.
Sí, vaig anar a veure... Estem parlant d'una zona rural molt apartada, evidentment, i vaig anar a conèixer la vida del Harrek, que tenia 8 anys, de la Liviana, de 10, i del Joat, perquè volia parlar de les dificultats per estudiar de molts nens. Molts nens han de combinar no només a anar a l'escola amb les dificultats que comporta una zona rural, havien de caminar bastant per arribar a l'escola, sinó també amb la feina, havien de treballar al camp, i això convertia els seus somnis. En el cas del Harrek volia ser policia, la Libana volia ser professora i en Joat volia ser metge, doncs en una muntanya ben difícil d'escalar, i de fet és una de les coses que volia explicar. No només és intenció d'estudiar, en alguns casos és una dificultat afegida molt gran.
Què volien ser de grans, tota aquesta gent que vas conèixer?
Doncs, veies a tota la zona, tenien somnis d'anar a un altre lloc. Eh? O sigui, per exemple, aquesta nena volia ser professora, el Joat volia ser metge, però també em vaig trobar molts que volien ser pilots d'avió, que volien marxar. I t'haig de dir que últimament també m'estic trobant a molts nens que volen ser portejadors o guies. Això de la muntanya com un lloc on t'hi pots guanyar la vida, també t'hi trobaves. Ara mateix hi ha uns 800 portejadors i uns 65 guies. S'està convertint en un negoci important per la gent d'allà, en una sortida. Així que aquests somnis de sortir d'una feina que et permeti sortir de la ciutat estan virant una miqueta cap a somnis de quedar-s'hi i poder treballar.
també un viatge a través de les cançons. Xavi Aldecoa, què ens portes avui?
Doncs aquesta cançó que a mi m'encanta, Buoma, d'un artista ugandès a pas. M'agrada moltíssim la música ugandesa perquè, així com hi ha altres músiques, la caniana, nigeriana o d'altres llocs del planeta, que són més xulesques, més de mostrar, de treure pit i dir que macos que som i que rics que som, la música ugandesa és molt festiva. Barreja moltes músiques locals i en aquest cas em va agradar molt perquè la vaig sentir precisament a 3.450 metres d'alçada quan els portejadors estaven girant cap a un camí alternatiu escoltant aquesta cançó, i em recorda molt aquest moment abans de pujar al cim, com els portejadors estaven escoltant aquesta cançó. A més, que vol dir, en llengua local es traduiria com espectacle o deliciós. És com quan veus una cosa que t'encanta, diuen això, Buoma, així que em quedo amb aquest record d'aquests portejadors escoltant música.
I un record també sonor.
Hola, Patxi, bon dia, què tal? Supongo que ja estàs de camino, así que tambo la volungi, que el Nogana significa buen viaje.
Aquest és el Pablo Moraga, és un amic, primer, és alpinista, i després ell també és un guia professional de vida salvatge i té una relació molt especial amb l'Àfrica i amb la Ruwenzori. Primer perquè va pujar al Pic Margarita, es va enamorar i s'ha quedat a viure allà. I segon, perquè jo el vaig conèixer quan ell era molt jove i estava entrenant a l'Àfrica, i va decidir anar a aquesta zona i fer d'instructor de guies de muntanya. Els va formar. Va veure que, de fet, em deia, és que clar, he vist que com asseguren i això és perillós, aquesta gent no té formació. Evidentment, estem parlant d'una zona tan apartada que no tenien aquesta formació. I ell, que la tenia, s'hi va anar i es va quedar. I va ser maquíssim, va ser molt interessant tornar amb el Pablo a aquesta zona, a veure l'estima que el tenien, parla les llengües locals, és un noi que em va acompanyar no només amb els guies, sinó després en un dels misteris, Roger, més macos que queden al continent africà. Com ell és guia de vida salvatge, li vaig demanar que m'acompanyés a veure si trobàvem el lleopard de la Ruwenzori. No se li ha fet mai una foto. Mai. Ni una foto ni un vídeo. Llavors, era un dels nostres objectius, a veure si érem capaços. Haig de dir que vam veure penjades, vam veure excrements, i el vam veure girar cua un segon darrere d'una pedra, però no vaig ser suficientment ràpid. Em mataré per això, però no vaig poder-li fer una foto. Vaig treure el mòbil molt ràpid perquè no hi havia... però ja no va haver-hi manera de trobar-lo.
Però el vas poder veure, almenys la cua,
El vaig veure, que és un èxit brutal, eh? O sigui, hi ha molts guies d'allà que l'han vist una vegada o l'han vist dues vegades, i mai més, i de fet van al·lucinar que nosaltres, per la perseverància aquesta d'anar tota l'estona seguint, el veiéssim, però no li van poder fer fotos. Així que si hi ha algun fotògraf escoltant que tingui aquest repte, escolta, Leopard de la Ruwenzori, mai li han fet una foto.
Avui amb el Xavier Aldecoa en aquest lloc recòndit del planeta, preciós, aquestes muntanyes de la Lluna, Ruwenzori, aquesta frontera entre Uganda i la República Democràtica del Congo. Si parlem de lleopards, els lleopards dels meteoròlegs d'aquesta casa, Tomàs Molina, bon dia, bona hora.
Molt bon dia. No sé si em definiria com el lleopard a mi mateix, creu-me.
Ja has estat mai a l'Àfrica, tu, Tomàs?
Sí, la veritat és que sí. I el estat a Kenya i a Tanzània.
Ah,
sí.
Mira, bé, doncs ja teniu algunes coses en comú amb el Xavi Aldecoa. Ara, el proper viatge que has de preparar és el Ruwenzori, després de tot el que ens ha explicat.
Sí. Plou molt allà, eh? Sí.
Mira.
Sí. Bé, on vaig estar jo, que era més el Masai Mara i així, no tant, però a mi em va agradar molt la part de la costa de Tanzània. Jo sóc meteo, les tempestes, aquestes zones equatorials, és a prop de l'Equador, com creixen les tempestes, això sí que és una de les coses que em va impressionar, perquè està plovent com que s'acaba el món i de cop torna a sortir el sol i és absolutament primaveral. Això ho vaig trobar espectacular, sí, a part d'altres coses també.
Tu fas viatges meteorològics, Tomàs, allò, pel gaudi de saber de ser un lloc on els fenòmens meteorològics són diferents dels que tenim a Catalunya?
No seria per això, però sí que és veritat que veig el món una miqueta amb aquest punt de vista, perquè fixa que ara m'has parlat d'això i jo t'he parlat dels núvols.
Clar, clar.
Però una de les coses que em va cridar molt l'atenció a Kenya és... em desconcentrava l'orientació, perquè nosaltres aquí quan diem mira el nord, tu mires el nord i tothom sap senyalar el nord, i en canvi allà el nord és el sud, perquè tots tenim com en el nostre cervell que l'ombra se'n va cap al sud, l'ombra se'n va cap al nord, i en canvi allà l'ombra va cap al sud. perquè el sol està a l'altre cantó, saps? I és un desconcert, perquè dèiem, on està Tanzània? I llavors m'intentava organitzar geogràficament i, estava, i anava del revés, estava, estava del revés. O la Lluna també és diferent que aquí. Aquí la Lluna sempre és mentidera, perquè quan té forma de C és que està creixent i quan té forma de D és que està decreixent. Ah, al revés, que és mentida, o sigui que va del revés. Doncs en allà és, té forma de tapa o de cassola. Vaja, és curiós. Vaja, ja
hi ha una cosa molt curiosa, que amb la pluja relacionada, que en molts països africans, si plou en un dia marcat, és una benedicció. Aquí nosaltres, si plou el dia de la teva boda, el dia del teu aniversari, és com, ostres, ja m'han aixafat la guitarra. En canvi, a l'Àfrica, si plou, recordo el funeral del Nelson Mandela, que va ploure, i tothom estava content perquè això volia dir que era una benedicció.
Clar, clar. Escolta'm, Tomàs, aquí molta gent es queixa que som al mes de maig i torna a fer un fred pràcticament d'hivern quan et despertes al matí. Què està passant? Sí,
que tornem a tenir el temps d'abans. I això a mi m'encanta, també. Quan, aquí tenim la dita aquella de fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil. Què vol dir això? Doncs que habitualment, en castellà n'hi diuen el 40 de mayo, eh? Però és la mateixa dita. Nosaltres aquí, el mes de maig, tot i que sembla que ja és un mes de calor, és mentida. El mes de maig no és un mes de calor, és un mes de... Depèn, no? Depèn del dia. I aquest any s'està portant molt del que serien els maig d'abans, en què hi ha una entrada d'aire fred i de cop a migdia, com que el dia ja és llarg, de fet el dia ara és similar al dia d'agost, que són dies llargs, però també les tardes s'escurcen ja, o sigui, la tarda no és tan llarga. I llavors hi ha aquesta diferència, saps? A migdia dius, oi, quina calor que fa, però al matí he fet fred i al vespre també tens fred. Està fent un temps d'abans.
I aquest cap de setmana, que ha començat també fred, perquè ahir també vam acumular aquestes pluges, hem de remuntar una mica aquesta setmana, Tomàs?
La setmana vinent. Sí. Però no serà de canvi d'armari, aviso, eh?
O sigui, perquè continuarà fent fresqueta.
No, farà calor. Dimecres, dijous, divendres, tornarem a estar per sobre dels 30 graus. I la gent farà aquell error típic de finals de maig, en què ja dius, ah, canviem l'armari, anem a buscar la roba d'estiu, vinga, vesteix-me l'estiu. I zas, t'encostipes. Perquè a final de mes torna a entrar, o almenys els mapes allò més llarg termini, que no són del tot de fiar, però indiquen que pot passar, tornaria... No és que faci fred, però si vas d'estiu, t'encostipes.
Doncs esteu avisats per Tomàs Molina. Paraula de Tomàs Molina, no us precipiteu. Una abraçada, Tomàs, fins després. Demà també treballes?
No,
demà no hi és. Doncs descansa. Una abraçada, Tomàs, gràcies.
D'ara.
3 minuts per les 12, amb les excursions del Xavier Aldecoa, Quimi Portet, fins a la publicitat, amb aquest excursionista, un clàssic seu, ara que ha tornat a l'última de la fila. Xavier Aldecoa, que vagi molt bé, fins aviat.
Una abraçada.
Pausa, notícies de les 12, i de seguida rebem en aquest estudi el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem! Serà brutal!
Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
És t'entendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.